només demà, 11 de l'11, et fem un 22% de descompte en totes les compres online. Només a Mediamarkt.es i a l'app.
RAC1 presenta El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village. El divendres 17 de novembre de 9 a 11, El món a RAC1 se suma a les celebracions del 25è aniversari de la Roca Village. Un matí ple de sorpreses en una de les principals destinacions de compres i turisme del país. El divendres 17 de novembre ens n'anem d'aniversari i de compres. Des de les 9, El món a RAC1.
Vinga!
Amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village en el seu 25è aniversari. RAC1. Tots som...
Bon dia, són les dues. Junts avisa que posarà el referèndum sobre la taula en la primera reunió amb el PSOE.
Nosaltres, evidentment, posarem sobre la taula el referèndum d'autodeterminació en la part del reconeixement nacional i moltes altres coses, però el tema gros, el tema que a nosaltres ens mou més és el referèndum d'autodeterminació per la independència de Catalunya i el tema de tots els temes dels límits que té ara l'autogovern.
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha defensat aquest matí el pacte per investir Pedro Sánchez al món a RAC1. Ha trencat el silenci que m'han tingut durant els dos mesos que han durat les negociacions.
RAC1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
De seguida repassem el més destacat d'aquesta entrevista a Jordi Turull, que ha deixat clar que el referèndum no serà una condició per aprovar els pressupostos del PSOE, diu que no se'n refia i que la legislatura anirà pel pedregar si l'acord no es compleix. I qui no vol que es compleixi de cap manera és un dirigent del mateix Partit Socialista, Emiliano García Page.
No vamos a tolerar bajo ningún concepto, que alguien utilice la singularidad, la pluralidad de España, el cuento de la lechera, para tener privilegios fiscales o financieros. Si hay que ejercer recurso, lo haré. Si hay que plantear batalla, lo haremos.
I el PP s'hi ha agafat de seguida. Demana a García Page que faci alguna cosa per fer descarrilar l'acord. De fet, crida la revolta dels socialistes crítics. Anirem també un dia més al Pròxim Orient. Allà l'Iran avisa que l'ofensiva israeliana a Gaza fa inevitable que el conflicte s'estengui per la regió. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Aleix García és la gran novetat a la llista de la selecció espanyola.
El migcampista d'Ulldecona debuta en una convocatòria i es converteix en el primer jugador de la història del Girona cridat per la selecció absoluta a la llista pels dos partits de classificació per l'Eurocopa contra Xipre i contra Geòrgia. També hi ha quatre blaugranes: Íñigo Martínez, Gavi, Lamin Yamal i Ferran Torres. En canvi, no hi és Valde, que ha caigut de la convocatòria en detriment de Grimaldo, al lateral del Bayer Leverkusen. És un altre dels debutants de la llista de Luis de la Fuente. D'altra banda, avui comença la 13a jornada de Lliga, la primera divisió, última abans d'aquesta aturada de seleccions, amb un Athletic Club de Bilbao Celta a les 9 del vespre, i en plana poliesportiva un parell de previsions per avui. En bàsquet, el Barça rep l'Estrella Roja a 2:15 i en directe a RAC+1. Si guanya el Barça, serà segon en solitari a l'Eurolliga. I en futbol sala, a les 9 tenim duel català a la Lliga. L'Indústries rebrà el Barça a Santa Coloma.
I el temps.
Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
Som a les portes d'un cap de setmana amb temperatures més altes. Mònica Osar, bon dia.
Bon dia. Sí, pugen els termòmetres, sobretot de cara a diumenge. Ho faran 4 o 5 graus i es mantindran aquestes temperatures més altes a principis de la setmana que ve, però de moment avui i demà encara no notarem l'ascens d'aquests termòmetres. Aquesta tarda amb vent, sobretot cap a les comarques de Tarragona i punts del Pla de Lleida, amb sol a gran part del país i només alguns núvols cap a les comarques del nord, que deixaran alguns ruixats cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà i també l'Alta Ribagorça, amb cota de neu al voltant dels 1.800 metres. Demà també hi haurà alguns núvols i diumenge, en canvi, tindrem més estones de sol.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC1 migdia.
Les dues. dues i pràcticament 5 minuts, Junts per Catalunya proposarà el referèndum al PSOE els propers 15 dies. Ho farà a la taula entre els dos partits, que s'ha de reunir abans que acabi aquest mes de novembre. Jordi Turull assegura que l'autodeterminació serà el gran cavall de batalla del partit i que pensa en insistir fins a aconseguir-la. El secretari general de Junts ho diu l'endemà de firmar l'acord amb el PSOE per investir Pedro Sánchez. Tot plegat, ho ha dit en una entrevista al Món RAC1, és la primera que fa des que van començar les negociacions. Adrià Santa Susagna.
Junts vol obrir la negociació immediatament i té clar l'objectiu, el referèndum. Jordi Turull diu que els termes en què s'han plantejat les converses no s'hi havia arribat mai fins ara. L'autodeterminació serà el tema central de la negociació i per això no serà la condició per aprovar els pressupostos generals de l'Estat. Seran converses llargues, però que ja començaran aquest mateix mes de novembre. La reunió es farà una ciutat europea amb la presència de Carles Puigdemont. Turull n'ha parlat a Món RAC1.
De l'autodeterminació en parlarem sempre. És a dir, això és un camí que comença a parlar-ne a la propera reunió i ens anirem submergint sempre. El tema dels... I això és una cosa acordada, perquè diu, escolti, Junts plantejarà això. Per tant, no és a canvi de votar-los els pressupostos. No, no, per votar-los els pressupostos entra una altra negociació amb tot això que diem dels àmbits, diguem-ne, més materials que estan limitant ja, i ofegant l'autogovern de Catalunya.
Una reunió en què hi haurà verificació internacional serà un grup de persones que s'encarregarà d'ajudar la negociació i pactar els termes dels acords.
S'ha acordat qui és.
Modrà?
No, perquè justament qui és i aquests mecanismes de verificació, de mediació, són molt potents i el primer que et demanen és dir tot el que es pugui dir es pactarà en aquesta mesa. Normalment, quan són dos o tres persones molt potents, hi ha una persona, això ha funcionat en altres experiències, que fa de portaveu i es fa públic com a molt el nom del que serà el portaveu d'aquest mecanisme de verificació.
Precisament un dels acords del pacte d'ahir és l'abast de l'amnistia. Turull ha matisat que començarà l'any 2012 perquè hi ha causes obertes amb membres de la Conselleria d'Exteriors. Se'ls imputa que van utilitzar viatges per promocionar l'independentisme. Sobre què implica l'acord amb el PSOE, Turull ha admès que hi haurà estabilitat, això sí, condicionada al fet que es vagi avançant en la negociació.
Tu pots ser president, però fixis que nosaltres l'última clàusula de l'acord que hem signat no parla del compliment dels acords, parla dels avenços. Si no hi ha avenços, doncs els vots de Junts per Catalunya no els tindrà. I és una... Llavors ell té l'opció de pactar amb el PP i amb Vox, eh? Però llavors els vots no els té. I per tant és una legislatura, com va dir ahir el mateix president, doncs que tindrà la durada, que tindrà o anirà atropellada.
I ha deixat clar que no se'n refia ni un pèl, de moment, del Partit Socialista.
És una desconfiança que és mutua, ho han deixat clar els dirigents del PSOE, però qui ha anat molt més enllà i ha amenaçat, de fet, de fer descarrilar l'acord signat pel seu propi partit, és el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que ha anunciat que plantarà cara, si cal, per defensar la Constitució. Per contra, en una entrevista al diari La Vanguardia, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero ha elogiat l'acord i ha dit que el Partit Socialista i Junts han firmat un gran pacte d'estat. Ho recollim des de Madrid. Roger Perciba, bon dia.
Bon dia, sí. García Page, contrari des de fa temps a l'amnistia, però que durant les negociacions amb Junts ha tingut una actitud discreta, esclata avui en contra del pacte i no es mossega la llengua. Page rebutja el discurs de Ferraz, es desmarca de la direcció del partit, nega la possibilitat d'un referèndum i anuncia que, si cal, presentarà recursos a la llei.
No vamos a tolerar bajo ningún concepto que alguien utilice la singularidad, la pluralidad de España, el cuento de la lechera, para tener privilegios fiscales o financieros.
L'altra cara de la moneda la representa l'expresident del govern espanyol, Zapatero, que en una entrevista al diari La Vanguardia elogia les bondats de l'acord.
Creo que lo de la amnistía creo que tiene menos importancia que el diálogo político, que la normalización del diálogo político, que el reencuentro en el diálogo político.
L'expresident defineix el pacte entre el PSOE i Junts de gran acord d'estat.
Doncs bé, el PP no en té prou amb aquestes declaracions de García Page i demana a tots els socialistes crítics que vagin un pas més enllà. Segons els populars, han de donar l'esquena a Pedro Sánchez per evitar l'amnistia. Des de Madrid també, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia, sí, el PP demana més compromís a Page i a tots els crítics amb els acords del PSOE. Segons Cuca Gamarra, no hi ha més opcions. Demana que passin de les paraules als fets.
Lo que decimos a ese presidente socialista, a un presidente autonómico, es que este es el momento de dar esta batalla. Este es el momento. Pasado mañana será tarde y el que no haya plantado batalla ahora pudiéndolo hacer será tan responsable como Pedro Sánchez.
Tot i això, Gamarra no confia en una revolta dins el PSOE i dona per fet que Sánchez aconseguirà ser president la setmana que ve. De fet, el PP també critica que altres partits com el PNB o Coalició Canària hagin fet pinya amb els socialistes. Els avisa que tard o d'hora hauran de passar comptes amb els seus votants.
Però, de moment, i si no hi ha cap sorpresa d'última hora, Pedro Sánchez ha anat fent i s'ha assegurat la investidura per majoria absoluta. Amb el pacte de Junts lligat, avui el PSOE s'ha afanyat a tancar la resta d'acords pendents amb el PNB i Coalició Canària. A canvi, els nacionalistes bascos, atenció, han aconseguit el traspàs de totes les competències pendents que marca l'Estatut de Gernika. D'aquesta manera, Sánchez tornarà a ser president amb el suport de 179 diputats, 3 per sobre, per tant, de la majoria absoluta. Tornem a Madrid. Jordi Armenteras, bon dia.
Sí, bon dia. 179 diputats, que són, per tant, tots menys els de PP, Vox i UPN. El PNB feia dies que ho tenia tot embastat, però esperava l'acord de Junts amb el PSOE per escenificar-ho. Què aconsegueixen els bascos? Doncs el traspàs de totes les competències pendents, i atenció que això inclou el règim econòmic de la Seguretat Social i reivindicacions històriques que Catalunya també ha anat fent: bilateralitat, reconeixement i veu internacional. Andoni Ortúzar, el president del PNB, és qui ha signat l'acord amb Sánchez, però ha fet aquesta advertència.
Se trata de un acuerdo muy amplio por el que el PNV garantiza su voto positivo a la investidura de Pedro Sánchez y a la estabilidad de la legislatura, siempre, y esto es muy importante, siempre sujeto a los avances y al cumplimiento leal de los compromisos que hemos alcanzado.
Això sí, Pedro Sánchez ha evitat fer declaracions, només ha assistit a la foto de la signatura de l'acord. El president espanyol en funcions viatja en aquests moments cap a Màlaga. Allà hi ha congrés del Partit Socialista Europeu. A la tarda es reunirà amb el canceller alemany i al vespre foto de tots els líders socialistes europeus, ell amb la garantia de la investidura.
Entre aquests 179 vots que el PSOE tindria assegurat, els socialistes hi compten els 5 que té Podem dins de Sumar, però els de Ione Belarra ho consultaran a la militància entre demà i dimarts. Belarra es queixa que els socialistes no han pactat res amb ells, que els han menystingut, els ha acusat d'irresponsables. Diu que la legislatura comença amb mal peu, però tot i això aposta pel sí.
En mi opinión, a pesar de todo, nuestro voto tiene que ser sí. Pero no os oculto que estoy enormemente preocupada por el rumbo con el que el Partido Socialista arranca esta nueva legislatura. El PSOE está siendo enormemente irresponsable, renunciando a contar con Podemos en la construcción del bloque plurinacional y democrático.
Belarra avisa que el PSOE s'han passat l'amnistia per obligació i no per convicció. Però sigui com sigui, Sánchez té cada cop la investidura més a tocar, i mentre el PSOE va fent via, els jutges no es queden tampoc de braços plegats. No han passat ni 24 hores del pacte amb Junts i el Consell General del Poder Judicial ja s'ha afanyat a trucar a la porta d'Europa per denunciar el que consideren un gravíssim atac a l'estat de dret. Xavi Pardo.
Ho han fet amb una carta adreçada, entre d'altres, a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, al comissari de Justícia, Didier Reynders, o al president del Consell Europeu, Charles Michel, i denuncien que el pacte amb Junts ataca greument la separació de poders. A Brussel·les, però, l'amnistia no els treu el son. El portaveu de la Comissió, Eric Mamer, recorda més que ningú no n'ha vist la lletra petita.
We had received...
Ens han fet arribar algunes preocupacions, però no estem amoïnats i no ens pronunciarem sobre una cosa que no hem vist.
And something that we have not seen.
Això no treu que els jutges posin el crit al cel. Fa uns minuts, els presidents de les audiències provincials han volgut fer pinya amb el Consell General del Poder Judicial i han expressat el seu rebuig a l'amnistia.
Tot plegat se suma a la imputació de Marta Rovira i Carles Puigdemont per part de l'Audiència Nacional, que els vol investigar per terrorisme. La Fiscalia, però, creu que no hi ha per on agafar-ho. En un recurs al qual ha tingut accés RAC1, la Fiscalia diu que no veu indicis de terrorisme per enlloc en el cas de Tsunami Democràtic i que, per tant, l'Audiència Nacional no seria competent per investigar-los. Des de la Policia Espanyola i la Guàrdia Civil també estan en peu de guerra contra l'amnistia. Acusen el govern de Sánchez d'abandonar les forces de seguretat de l'Estat i, en canvi, beneficiar els independentistes que els van atacar, diuen. Una setantena d'agents amb el suport de PP, Vox i Ciutadans s'han concentrat avui a la Ciutat de la Justícia. Benet Iñigo.
Amb càntics com "el govern ens enganya, vol destruir Espanya", "més policia contra l'amnistia" i, sobretot...
Tornem-ho! Amnistia! Tornem-ho! Amnistia!
Els principals sindicats s'han concentrat a la Ciutat de la Justícia. Asseguren que els policies investigats per les càrregues de l'1 d'octubre no necessiten cap amnistia perquè no van fer cap delicte i, en canvi, la mesura perdonaria els que van atacar-los i premiaria, per tant, els que van trencar la convivència i l'estat de dret. El portaveu del Sindicat Unificat de Policia, Juan Carlos Rodríguez, creu que són víctimes del terrorisme.
Lo que hemos vivido es un auténtico terrorismo urbano y, de hecho, hay tres compañeros que no han vuelto a vestir el uniforme por unos hechos que han sucedido aquí al lado.
En canvi, els aldarulls de les últimes nits a Madrid són diferents.
Lo que ha pasado en Madrid son unos disturbios, no deja de ser eso, grupos violentos que en unas manifestaciones pacíficas se cuelan. Entonces a la fuerza del cuerpo de seguridad no le queda más remedio que actuar.
Justament avui passaven pel jutjat com a investigats mitja dotzena d'agents per presumptes vexacions i coaccions a una detinguda durant els aldarulls d'Urquinaona a la comissaria de la Via Laietana. S'han negat a declarar.
I atenció, perquè segons l'últim baròmetre del CISA, el PP tornaria a guanyar les eleccions. És el primer cop des de la campanya electoral que el Centre d'Investigacions Sociològiques apunta una victòria dels populars al davant del PSOE.
Segons el CIS, Alberto Núñez Feijóo aconseguiria el 34% dels vots i Pedro Sánchez amb prou feina superaria el 31. L'informe es va fer la setmana passada quan es va anunciar el pacte per la investidura entre Esquerra i el PSOE. Justament pel que fa als partits independentistes, Esquerra tornaria a tenir més vots que Junts.
Alejo Vidal Quadras es recupera de l'operació que li van fer ahir a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid per la doble fractura de mandíbula que li va provocar el tret que va rebre ahir al migdia.
Segons l'últim comunicat mèdic, continua en situació estable i la seva vida no corre perill. La policia continua buscant l'home que el va disparar i el seu acompanyant, el mateix exdirigent del PP i fundador de Vox, creu que serien sicaris relacionats amb el règim iranià. El mòbil serien els vincles que Vidal Quadras té amb l'oposició de Teheran.
Hi ha encara un apunt més de tot l'àmbit polític, perquè Elisenda Alemanya assegura que Ernest Maragall plegarà de l'Ajuntament de Barcelona abans que s'acabi el mandat i que ell el substituirà al capdavant del grup municipal d'Esquerra. La número 2 dels republicans a la ciutat també creu que el partit ha estat massa tou els últims 4 anys i que calen canvis després de perdre la meitat dels regidors a les eleccions municipals. Laia Colomer.
Tot i que des de les eleccions municipals Ernest Maragall no s'hi ha referit cap cop avui, a Elisenda Alemanya ha donat per fet que el republicà renunciarà a la seva acta de regidor abans d'hora, sense acabar els 4 anys de legislatura municipal. Ho ha dit després de reconèixer que en els últims 4 anys el partit va ser excessivament generós, ha dit, amb el govern de Colau i Collboni. Alemanya assegura que ho ha parlat amb Maragall i que ella serà qui el rellevarà.
Però és evident, i ell comparteix aquesta decisió, perquè vaja, és una cosa natural i que cau pel seu propi pes, que ell mateix ha dit que no estarà al llarg d'aquests 4 anys i que, per tant, no seguirà, i les regnes del grup municipal les agafarà la següent persona que estava a la llista. En aquest cas, soc jo.
Recordem que a les eleccions del maig Esquerra va passar de ser la primera força a la ciutat a ser la quarta i perdre la meitat dels regidors fins a quedar-se amb 5. De fet, Alemany creu que el partit ha de canviar d'estratègia i preparar-se per les municipals del 2027.
Ara passen 2 minuts d'un quart de 3.
RAC 1.
Deixar dret a tercer de carrera et va costar. Trobar un escriptori on estudiar el que realment t'agrada et costarà molt menys. Vine aquesta setmana al Black Friday de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb un 20% de descompte. A Barcelona, carrer Rocafort 140. Obert els migdies i parking gratis. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
Tothom qui ja condueix el número 1 se sent únic, especial. I perquè puguis sentir aquesta increïble sensació, ara la Black Week de Hyundai es converteix en Black Gear. Black Gear de Hyundai. Del 6 al 19 de novembre, condicions especials en tota la gamma el primer any. Més informació a Hyundai.es.
Qui ja coneix Plusfresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plusfresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plusfresc, el súper que t'estima.
Abans del partit d'aquesta nit hem de rentar la samarreta de l'Alèxia.
Fet.
Encarregar les pizzas.
Fet.
Comprar un sofà. Lluís, el sofà.
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo són els Yellow Days. Rebaixes de fins a un 50% a sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Tot a punt per la temporada d'hivern? Els dies 10, 11 i 12 de novembre, la Fira de la Muntanya t'espera a Vic.
Gran àrea d'exposició i venda de material i equipament esportiu, mercat d'ocasió, festival d'escalada i campionat, open block, xerrades, formacions, sortides i molt més.
Vine, equipa't i gaudeix a la Fira de la Muntanya de Vic. Més informació i venda d'entrades a vicfires.cat.
Aitana, bon matí.
Ja de ben petita somiàvem jugar al Barça, ser professional, guanyar grans títols. I ho he aconseguit, però cal dir que m'ajuden molt. Tinc els millors entrenadors, les millors companyes, analistes. Però i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
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 Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jan Boeing arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboeing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fritz Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos RAC1.cat.
És fàcil.
RAC1 migdia.
Quasi 20, l'exèrcit israelià ha obert un altre corredor perquè els civils de la Franja de Gaza puguin traslladar-se cap al sud. Estarà obert fins les 5 de la tarda. Tel Aviv avisa que s'està acabant el temps per evacuar la zona nord, on es concentra l'ofensiva militar. Segons Hamas, l'exèrcit israelià continua bombardejant els hospitals, els entorns d'aquests hospitals de la ciutat. Denuncia que un atac directe al complex hospitalari al Shifa, el més gran de la zona, ha provocat 13 morts. L'Iran avisa a tot això que la intensitat de tots aquests atacs fan inevitable que el conflicte s'estengui per la regió. Corresponsal de RAC1 a Israel, Salem Ergui, bon dia.
Bon dia. Paral·lelament a les pauses humanitàries que permeten continuar l'evacuació de milers d'habitants del nord al sud de la Franja de Gaza, teòricament més segur, soldats israelians i milicians palestins han mantingut combats aquest matí a la zona de Gaza. Israel afirma haver pres el control d'un important centre de Hamas, confiscant armes i drons i matant aproximadament a 30 terroristes. Hamas denuncia un atac amb morts al complex d'hospital més gran a Gaza, l'Hospital Shifa. Israel, que té tancs a la zona, ha demanat la seva evacuació al·legant que serveix com a centre del braç armat de Hamas. I fa uns minuts, la resposta immediata a Hamas ha disparat projectils contra la zona de Tel Aviv sense provocar morts.
RAC 1 migdia.
Per tortura a la policia espanyola que es va infiltrar a l'esquerra independentista de Girona i de Salt. La querella l'han presentat l'activista que hi va tenir una relació sentimental durant 3 anys i també 5 entitats del territori. L'escrit, que també va dirigit a la cadena de comandament del Ministeri de l'Interior, també considera que la infiltrada va cometre els delictes de lesions psicològiques i revelació de secrets. Corresponsal de RAC1 a Girona, Bàrbara Julbe, bon dia.
Bon dia. La querella vol desemmascarar qui va orquestrar l'operatiu. Per això no només va dirigir de la gent que es va infiltrar amb el nom fals de Maria Perelló, sinó també els seus superiors. L'escrit considera que hi ha hagut una revelació de secrets, informació que sense aquesta infiltració era aliena a la policia i que s'ha torturat a l'activista. L'advocat Benet Salelles explica que s'ha inclòs també un delicte de lesions per l'estat amb què es troba actualment el jove encausat per l'operació 21 Raons.
Després de tot el que ha passat, doncs, l'Òscar ha patit tot un seguit de lesions psicològiques i se li ha diagnosticat un trastorn de i un trastorn d'estrès posttraumàtic pel qual va començar a seguir tractament.
La policia espanyola va tenir una relació sentimental durant 3 anys amb l'activista per infiltrar-se en moviments de l'esquerra independentista de Girona i Salt. Pendents que s'admeti a tràmit, entre les entitats que han presentat la querella hi ha Òmnium i la CUP.
Coses, gairebé 19.000 persones estan a la llista d'espera per accedir a serveis socials. Els principals afectats són la gent gran. Hi ha 14.000 persones en espera d'entrar a una residència a Catalunya. Són dades que ha publicat avui la taula del tercer sector i que suposen la primera fotografia de l'àmbit social en aquest sentit. La llista agrupa també les persones amb discapacitat que necessiten atenció i les víctimes de violència masclista que necessiten acompanyament. Joel Penya, bon dia.
Pel que fa a les víctimes de violència masclista, en els casos més urgents l'espera per aconseguir un acompanyament pot allargar
allargar-se fins a 2 mesos. L'entitat critica que ha hagut de fer mans i mànigues per aconseguir dades i, tot i això, no les té totes. La presidenta de la taula del tercer sector, Francina Alsina, assegura que el govern no els ha dit ni asa ni bèstia sobre les persones amb problemes de salut mental i les que estan en risc de pobresa extrema.
Amb la informació sobre les persones en situació de pobresa o amb problemàtica de salut mental, aquesta xifra, sens dubte, augmentaria encara més. Per què es pot tenir tot aquest volum d'informació, de detalls, de facilitat, d'accés i d'actualització, que és mensual, sobre les llistes d'espera sanitàries, però no de les socials?
Per solucionar la situació, l'entitat apunta que cal actualitzar la llista de serveis i subvencions de drets socials. És la mateixa des del 2007 i creuen que no s'adequa a les necessitats actuals.
8 de cada 10 arbres dels boscos de la Catalunya central ja pateixen alguna conseqüència de la sequera i un de cada 10 estan tocats de mort. El Departament d'Acció Climàtica ha anunciat una ampliació del pressupost per la gestió forestal per evitar que això faci augmentar el risc d'incendis. Eudald Martínez.
Segons les dades de la Conselleria, la xifra d'arbres amb afectacions a les comarques del Bages, el Moianès i Osona ha passat del 12 al 80% en només 2 anys. On més arbres amb símptomes de sequera hi ha és al Bages, en tenen 9 de cada 10. Moltes d'aquestes masses ja no es recuperen i afavoreixen noves afectacions als arbres que hi ha al voltant. El govern recorda que això pot suposar un risc si es declara algun incendi a la zona i ha decidit ampliar els ajuts per fer gestió forestal, tenint en compte que la majoria d'aquests boscos són privats. Ho explica la directora general d'Ecosistemes Forestals del departament, Anna Sanitges.
És un risc molt greu mantenir aquests arbres al bosc, tant per prevenció d'incendis com per plagues i malalties forestals, i per això hem engegat un paquet de mesures urgents que ens permetin, d'una banda, aquesta retirada d'arbres, però també donar suport a la propietat perquè puguin gestionar el bosc.
Concretament, el pressupost ha passat de 3 milions d'euros l'any passat a 5,5, gairebé el doble, aquest 2023.
Una trentena d'investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya estudiaran com fer comprimir, transportar i guardar hidrogen en un nou centre de recerca que s'ha inaugurat aquest divendres. És una infraestructura científica única a l'Estat i capdavantera a Europa. El laboratori d'hidrogen, situat al campus Diagonal Besòs, també estarà obert a indústries que necessitin fer proves amb hidrogen abans de posar un producte al mercat. Montse Martí.
De fet, aquest laboratori de la UPC ja té encàrrecs de 6 empreses energètiques i automobilístiques. El laboratori compta amb 12 estacions de prova i una cambra ambiental per testar sistemes en condicions extremes d'entre 70 graus i 20 graus sota zero. Aquest centre farà investigació que servirà sobretot per la indústria de l'automoció, però també es farà recerca per generar combustibles de zero emissions per aeronaus. La universitat defensa que l'hidrogen renovable és el complement ideal a l'electricitat per deixar de dependre del petroli, el carbó i el gas natural. Un altre dels objectius que s'ha fixat al laboratori és reduir el seu consum d'aigua i fer servir aigua generada o marina i no potable.
RAC 1 migdia.
La Universitat de Barcelona ha homenatjat avui la lingüista i africanista Carme Junyent, que va morir fa 2 mesos. L'acte ha servit per presentar Molts camins per caminar, una aproximació a les literatures africanes, l'últim llibre de Junyent, coeditat amb el filòleg Pere Comelles. Amics, antics alumnes i companys de la professora han recordat la seva obra llegint-ne alguns fragments. Adrià de les Heres.
L'aula magna de la UB ha quedat petita per retre homenatge a la lingüista catalana. El rector de la universitat, Joan Guàrdia, ha reivindicat l'obra i el llegat de la lingüista i ha demanat a tota la comunitat científica que la recordin a cada classe.
A tothom que té la responsabilitat de dir-se professor universitari, els vull demanar una única cosa. És que cadascú de nosaltres faci el que s'ha de fer amb una científica com ella, i és impedir que les parets perdin la memòria. Citeu-la a classe. Expliqueu als estudiants qui era, què deia.
La universitat no descarta que després de Molts camins per caminar es publiquin més obres i escrits de Junyent que encara no han vist la llum.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamor.
D'aquí a 2 minuts arribarem a 2:45 i ho dèiem al inici, Xavi, el migcampista del Girona, Aleix García, entra per primera vegada a la convocatòria de la selecció espanyola absoluta.
És una de les grans novetats de la llista de Luis de la Fuente, que també inclou 4 jugadors del Barça, entre ells el central Íñigo Martínez, primera convocatòria des del mes de març. De la resta de noms destaca sobretot el d'Alejandro Grimaldo, un altre dels debutants. Repassem, doncs, al detall aquesta llista de Luis de la Fuente, com dèiem, amb força novetats. Damià López, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
I la principal, ara ho dèiem, és la de Aleix García, que es converteix en el primer jugador de la història del Girona que entra en una convocatòria de la selecció espanyola absoluta.
Exacte, en aquesta llista de Luis de la Fuente pels dos últims partits classificatoris de l'Eurocopa a Xipre i a Valladolid contra Geòrgia, Espanya ja classificada, però encara d'assegurar la primera posició del grup, que és important per ser cap de sèrie en el sorteig i evitar la primera fase als millors equips. Convocatòria, com dius, amb novetat, per primer cop a la història amb un jugador del Girona, Aleix García. També entra l'ex del Girona, Rodrigo Riquelme, ara l'Atlètic de Madrid, l'ex del Barça, Alejandro Grimaldo, i el porter de la Real Societat, Àlex Remiro. Torna després d'un temps sense anar a la selecció espanyola, Íñigo Martínez, continua sense entrar a Pedri pel seu estat físic, tot i que ara ja està jugant, 0 de 5 convocatòries amb Luis de la Fuente. Valde, que s'haurà de lluitar la seva plaça per l'Eurocopa, cau d'aquesta llista, i són també els blaugrana Gavi, Ferran Torres i Lamine Yamal. Ha parlat fa una estona Luis de la Fuente, que com és habitual ha hagut de respondre gairebé tantes preguntes per jugadors absents cap als que sí són a la convocatòria. De la Fuente parla d'Aleix García i de la gran temporada del seu equip, del Girona.
Aleix aquí no se regala nada a nadie, ¿eh? Aleix lo ha ganado, está haciendo una campaña excepcional, fantástica, el Girona va líder. Enhorabuena al club, a Michel, que está haciendo un trabajazo genial, y se lo ha ganado él. Es un futbolista también que tiene diferentes posiciones en el campo y veremos, dependiendo de la necesidad, dónde lo ubicamos, ¿no? Pero tiene una calidad fuera de toda duda y además, insisto, ya creo que ha madurado mucho y ahora futbolísticamente está quizás en uno de sus mejores momentos.
Y Aleix García desde Girona celebra la trucada de Luis de la Fuente.
Estic molt content, sé que l'equip està fent les coses molt bé i que algú podia tindre aquest premi, però no m'imaginava que fos jo i pues, bueno, vaig arribar aquí, que jo crec que estar a Girona sempre m'ha fet jo demostrar el meu màxim nivell i pues, bueno, a nivell d'esforç i de compromís del dia a dia pues, ha arribat el premi. No? Una de les opcions que teníem d'anar a la selecció era gràcies a lo que estem fent esta temporada. La figura de Mitchell també ha sigut sempre molt important aquí.
Aleix García, doncs, serà, si tot va bé, el primer jugador de la història que debutarà amb la selecció espanyola del Girona. En clau Barça, Pedri, no hi ha manera que pugui ser convocat amb Luis de la Fuente. Pedri no va a la selecció espanyola des del Mundial de Qatar. Ara ja fa un any. De la Fuente li manté les portes obertes.
El caso de Pedri, simplemente es un futbolista, antes hacía un poco alusión a que pensamos, digamos, priorizamos siempre la salud del futbolista, está recién salido de una lesión larga, sabemos quién es, Pedri no le conocemos perfectamente, él nos conoce perfectamente y contamos con él para todo, es un superclase. Entonces, en la medida que vaya estando mejor, pues tendrás como siempre las puertas abiertas de la selección.
Absent també Valde, en el seu cas per decisió tècnica, es manté Gaià al lateral esquerre i entra Grimaldo, que aquesta temporada s'està sortint al Leverkusen. Diu el seleccionador espanyol que Valde ha de treballar per guanyar-se el lloc.
Solo voy a hablar de jugadores que han tenido algún problema físico. Vale. Valde, como otros jugadores, lo que hablo siempre es que es uno más. He hecho la referencia que he hecho al principio de la primera pregunta de Julio y lo que tienen que hacer... Y yo les animo a que sigan trabajando más, cada día mejor, que su club les necesitan y que sigan siendo mejor, porque además es bueno para el fútbol español y para la selección.
Avui gairebé no ha aparegut el nom de Sergio Ramos a la sala de premsa de Las Rozas, el donen gairebé per perdut, però sí altres absents, especialment Isco, que continua amb molt bon nivell al Betis, però De la Fuente no el convoca. Tampoc tanca les portes a ningú, però manté que no pot portar tots els futbolistes.
Soy injusto con los que no vienen, porque están preparados, rinden, compiten, son muy buenos, y tengo esa sensación de que soy injusto. Pero es que curiosamente, a la vez, tengo la sensación de que estoy siendo muy justo con los que traigo, porque son exactamente igual de buenos, de competentes, de buenas personas.
Dilluns l'equip es concentra i ja el dia següent, dimarts, marxarà cap a Xipre per enfrontar-se dijous a la selecció local a Limassol. Per cert que Fermín, el blaugrana, Fermín López, a qui Luis de la Fuente té l'ull posat, de moment no entra a l'absoluta, ho farà en qualsevol moment, si manté aquest nivell, Fermín repetirà a la selecció sub-21 de Santi Denia.
I ja que hi som, Dami, ara que parlem de les inferiors, està jugant ara mateix en el seu debut la selecció espanyola sub-17 al Mundial d'Indonèsia.
Sí, l'equip de José Lana debutant al Mundial sub-17 contra Canadà i guanyant, a punt d'arribar-se a la mitja hora de joc de la segona part, Espanya 1 Canadà 0, gol d'aquí, de Marc Guiu, que està en forma. Una molt bona rematada de cap, aprofitant una centrada des de l'esquerra als 20 minuts de la primera part. Ara mateix a punt d'arribar a l'últim quart d'hora. Espanya està guanyant 1-0 amb 6 dels 8 blaugrana titulars el dia d'avui. Pau Cubarsí, Héctor Fort, Pau Prim, Juan Hernández, Quim Junyent i Marc Guiu. Canadà jugant amb 10. Per cert, que en l'altre partit del grup jugat abans, Mali ha guanyat 3-0 a Uzbekistan.
Més de mitja selecció. Ara mateix és blaugrana amb aquests 6 jugadors del Barça jugant contra Canadà en el debut del Mundial sub-17 d'Indonèsia. Tornant a les convocatòries, i més enllà de la d'Espanya, també tenim altres llistes amb blaugranes implicats en aquesta aturada de seleccions.
Sí, hem sabut que els dos alemanys, Ter Stegen i Gundogan, com és habitual, han estat convocats pels dos amistosos amb Alemanya contra Turquia i Àustria. Ahir Koundé va ser convocat en França, que ja està classificada per l'Eurocopa, s'enfrontarà a Gibraltar i Grècia, pendents de la resta, en especial d'Uruguai, ja que Araujo arrossega molèsties. Veurem si Bielsa el convoca. Qui no anirà en Països Baixos és Frenkie de Jong, que està en un bon estat ja de forma, però està descartat pel partit contra l'Alavés i acabarà de fer net abans del retorn de l'aturada per seleccions.
Per cert, hi ha hagut segon gol de la selecció espanyola. No encerto a veure qui l'ha fet, però, Dami, no sé si tu em podràs ajudar. En qualsevol cas, diria que la passada és de Marc Guiu, precisament, per cert, un cop d'esperó sensacional cap a l'interior de l'àrea i més o menys és el punt de penal a resoldre la selecció espanyola. Ja et dic, si tu tens el nom, ens ajuda. Si no, ara el busquem, perquè també hem de dir que la imatge no és la millor, potser, però en qualsevol cas hi ha el segon gol de la selecció espanyola sub-17, que avança al Canadà i, per tant, pràcticament s'assegura la victòria quan només falten 15 minuts per acabar el partit. Mentre busquem el nom, Dami, encara en clau Barça, un apunt sobre Vitor Roque.
Sí, es descarta l'arribada de Vitor Roque al gener. Si no hi ha un gir miraculós, el club dona per descartat que el jugador pugui venir al gener perquè no el podrien inscriure, perquè pogués concretar-se la inscripció. Haurien d'entrar els 40 milions pendents de l'operació de Barça Studios. Aquests 40 milions que no arriben per part de Libero ni per part de ningú. A més, se li hauria de fer un espai salarial molt difícil de generar. El Barça va fitxar Vitor Roque l'estiu passat a canvi de 30 milions fixos i 31 més en variables.
Perfecte. El gol és d'un altre blaugrana, eh? Quim Junyent és qui ha fet el 2-0 d'Espanya, insisteixo, amb assistència de Guiu, un cop d'esperó que ha acabat rematant l'altre blaugrana, o un dels altres blaugranes que avui juga amb la selecció espanyola. Dami, moltes gràcies.
Gràcies. Fins ara, Xavi.
RAC 1 migdia.
Que parlàvem d'aquesta novetat gironina o d'un dels jugadors del Girona a la convocatòria d'Espanya, doncs el líder de la primera divisió, el Girona, demà visita Vallecas, on intentarà mantenir aquesta posició de privilegi de cara a l'aturada per seleccions. És el retorn de mig a la cara seva d'una banda, mentre que el Girona també es retrobarà amb Francisco, ara tècnic dels madrilenys. Albert Pedrol, bon dia.
Hola Xavi, bon dia, i per aquest retorn de mig a la Vallecas, aquest matí el tècnic madrileny ha fet pública una convocatòria sense novetats i són tots els disponibles. També el nom propi del dia, Aleix García, i en canvi són baixa per lesió David López i Borja García, a banda de Toni Villa, Juan Carlos, Justin, Joel Roca i Artero. Però, com deies, els dos entrenadors, Mitchell i Francisco, són els grans protagonistes d'aquest partit. Parlem del primer, de Mitchell, que ha destacat que el Rayo fa 8 jornades seguides que no perd a primera, un rècord en la història del club. És per això que avisa que hauran d'estar especialment precisos per treure els 3 punts i marxar a l'aturada com a líders.
Porta 8 partits sense perdre. El millor del Rayo és la seva pressió, sobretot en casa, és molt bona, i hem de fer un partit en la pilota molt bo.
I com dèiem, l'altre protagonista és Francisco. L'andalús va dirigir el Girona durant 15 mesos i avui ha reconegut que el partit de demà serà especial per ell. S'ha desfet en elogis per Michel, diu que és una institució a Vallecas, i ha assegurat que ha convertit el Girona en un equip amb opcions molt reals d'acabar entre els quatre primers.
El Girona ara mismo con la puntuación que tiene está llamado a ser equipo de Champions el año que viene, y la verdad que está jugando un fútbol fantástico, de un juego ofensivo, luego a nivel defensivo es un equipo espectacular también, y por tanto creo que es un equipo ahora mismo muy distanciado de nosotros y un equipo que va a pelear por estar arriba hasta el final seguro.
El partit demà a les 2 del migdia en directe a RAC1, xiularà l'Asturià González Fuertes i el bari serà el manxec Alberola Rojas.
RAC1 migdia.
I també demà, en aquest cas a les 9 del vespre, juga el Bernabéu al Real Madrid-València. Vinícius, per tant, tornarà a trobar-se en part de l'afició del València després d'aquell 21 de maig en què va rebre insults racistes que van acabar al jutjat, i amb bona part del valencianisme enfadat amb el brasiler per haver declarat que tot l'estadi de Mestalla el va insultar. Però el protagonista avui ha estat Arda Güler. S'ha tornat a lesionar. És la tercera lesió des que va arribar al Madrid. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia, i Carlo Ancelotti ja no ha pogut comptar amb ell. El turc no s'ha entrenat avui. Recordem, es va fer una artroscòpia al menisc perquè es va lesionar a la gira d'estiu del Real Madrid, i al setembre, davant les Palmes, es va fer un trencament muscular al recte anterior de la cama esquerra. Ara acumula una nova lesió, de la que no tenim encara informació mèdica detallada, només les molèsties que ha comentat avui en roda premsa Carlo Ancelotti.
Desafortunadamente ha pasado esto. Antes del partido contra el Braga parecía nada, pero le sigue molestando en estos días, y creo que no es una cosa seria. Obviamente el jugador está deprimido porque es joven, quiere jugar, quiere aportar. Es un pequeño paso atrás, no es una recaída de la vieja lesión, y tenemos todo el parón para intentar de recuperarlo a lo mejor.
Qui ja està bé és Bellingham, que entrarà a la convocatòria per jugar demà. Qui no ha treballat tampoc han estat els lesionats ja coneguts: Courtois, Militao, Tchouaméni, Ceballos i Kepa, que té una elongació a la cama dreta. Tampoc no hi era Rüdiger, que no jugarà per sanció. Sobre el retrobament de Vinícius i part de l'afició valencianista, el club valencià més una carta advertir-los que hi haurà molts ulls i càmeres sobre ells. En canvi, Ancelotti creu que poden estar tranquils.
Los aficionados que vienen aquí tienen que venir con la máxima tranquilidad, disfrutar del partido, que estoy convencido va a ser un partido bonito, porque van a jugar dos equipos que juegan un fútbol intenso, de intensidad, y mañana va a ser un partido intenso. Los aficionados del Valencia que vengan al estadio sin ningún problema, en la máxima tranquilidad.
Y de la seva banda, Rubén Baraja, el entrenador del Valencia, vol oblidar el cas Vinícius.
No, yo creo que Vinicius es un gran jugador, un jugador de clase mundial, y ya está. Nosotros, ya te digo que nuestro planteamiento pasa por ir a jugar un partido de fútbol. No vamos ni a una guerra, ni vamos a un sitio en el que nos tengamos que llevar escudos, ni cascos, ni nada. Vamos a jugar un partido de fútbol a un gran campo, contra un gran equipo, y a partir de ahí tenemos unos rivales enfrente en el que tenemos que tratar de hacer las cosas bien, y uno de ellos será Vinicius.
El València recupera Óscar Xavi Jesús per demà. De fet, fa 15 anys que el València no guanya el Bernabéu, quan Baraja n'era jugador. El partit Real Madrid-València juga demà a les 9 del vespre amb arbitratge de José María Sánchez Martínez.
Mira, i 15 anys són els que, si tot va com ha d'anar, Simeone haurà passat consecutivament a l'Atlètic de Madrid. Ahir es va anunciar la seva renovació fins al 2027, la valoració de l'argentí.
Para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque seguimos detrás de un proyecto que empezó hace muchos años. La verdad que estoy muy contento. Estoy muy contento, me siento feliz en el lugar donde estoy y tengo mucha gana.
I d'un tècnic recent renovat a un que debutarà diumenge a la banqueta de l'Espanyol. Luis Miguel Ramis, ha fet aquest migdia la primera roda de premsa prèvia des que va ser presentat com a nou tècnic blanc i blau. Va ser dilluns, i des d'aleshores Ramis ja ha dirigit 5 sessions de l'equip espanyolista. Gemma.
I diu que no ha detectat cap davallada mental en l'equip. Creu que cada jugador de la plantilla està responsabilitzat i ha de conèixer la seva nova tasca.
El insistir, el ser riguroso en el día a día es lo que nos va a dar ese equilibrio y ser un equipo que sea difícil de ganar, y recursos tiene más que sobrados para hacer daño, pero también hay que generar bueno, toda la organización para que eso suceda, ¿no? Y ahí pues el jugador tiene que entenderlo, ganar confianza y desarrollarlo pues con mucho ritmo, con mucha intensidad y sabiendo de la responsabilidad que tenemos.
Un Ramis que ha dit que jugarà amb un 4-4-2 però adaptable a cada cas. Aquesta vegada contra l'Osca amb moltes urgències a l'Alcoraz. Els aragonesos no guanyen a casa des del mes d'abril.
La Lliga, tant a primera com a segona divisió, parlem ara de l'Europa League. El Villarreal i el Betis fan un pas més cap a la propera ronda de la competició. Els dos van guanyar els seus partits en una jornada que va tenir de tot. Comencem, però, per la part esportiva, Pedrol.
Sí, d'una banda, el Betis va golejar 4-1 l'Aris de Limassol i arribarà al derbi andalús de diumenge contra el Sevilla amb la classificació per la següent ronda encarrilada. Per quina ronda? Si són setzents o són vuitens, ho decidiran les dues últimes jornades de la fase de grups. Ara el Betis té 2 punts més que el Rangers, 5 més que l'Esparta de Praga i 6 més que el Limassol, tot plegat gràcies als gols que hi van fer Borja Iglesias, Aitor Ruibal, Marc Roca i Abde. Per cert, si no heu vist el gol de l'ex blaugrana, recupereu-lo i fixeu-vos en l'assistència d'Esperó Disco. Sí. D'altra banda, el Villarreal va patir molt més a Xipre contra el Maccabi Haifa d'Israel, però 2 gols de Baena i de Sorloth en els últims 10 minuts van donar una vida extra a Pacheta i, evidentment, també als groguets. El Villarreal és segon del seu grup i en té prou amb 4 punts per assegurar-se als setzents de final. Si torna a guanyar el Maccabi Haifa en el partit endarrerit i aconsegueix un punt contra el Panathinaikos, ja ho tindrà fet.
Ara bé, fora del vessant esportiu, la jornada d'ahir també ens va deixar 3 noms propis: Mandy, Ilias Akomak i Claudio Bravo.
Comencem pels dos primers, que van negar-se a fer un minut de silenci per les víctimes israelianes assassinades per Hamas el 7 d'octubre. El Maccabi va proposar aquest petit homenatge abans del partit, però només pels morts d'un bàndol. És per això que Mandy i Ilias Akomak, amb arrels algerianes i marroquines, se'n van desentendre. La resta de jugadors del Villarreal sí que s'hi van sumar, però deixant clar que ells ho feien en record de totes les víctimes, també les palestines. Per cert, avui Ilias és notícia perquè ha canviat la selecció espanyola per la del Marroc. I el Betis, Claudio Bravo, es va lesionar. Té una ruptura muscular a la cama esquerra i no podrà jugar al derbi contra el Sevilla. Rui Silva també està lesionat i això vol dir que Manuel Pellegrini haurà de fer jugar el porter del filial, Fran Vieites. I nota a peu de pàgina, avui els radicals del Sevilla, els Viris, s'han personat a l'entrenament del seu equip després dels últims mals resultats. Per sort, no hi ha hagut cap incident. I més enllà d'això, gran partit d'Ansu Fati ahir amb el Brighton, també a l'Europa League, va fer un gol i una assistència en la victòria dels anglesos 0-2 al camp de l'Ajax, tot i que el seu tècnic Roberto De Zerbi encara li demana més.
Estic content, però sempre espero més de l'Ansu. Sí, és veritat que ha jugat molt bé, tant a la primera meitat com a la segona, però després del segon gol ha tingut oportunitats per tornar a marcar. Cada cop s'ha d'exigir una mica més.
Tu push more.
I per cert, ahir el davanter del Liverpool, Luis Díaz, va tornar a jugar, ho va fer en la derrota 3-2 al camp del Toulouse, després de saber, això sí, que havien alliberat el seu pare 12 dies després que el segrestessin a Colòmbia.
Un minut passa de 3:15 de la tarda. Ara fem un repàs al menú de futbol internacional del cap de setmana. Marc Sorolla, bon dia.
Bon dia, Xavi. Comencem per França, on el líder, el Nice, visitarà avui el camp del Montpellier a les 9 de la nit. Ara mateix, el Nice és l'únic equip invicte a la competició i el que menys gols encaixa. De fet, és l'equip que menys n'ha rebut de les 5 grans lligues, amb només 4 gols en contra en 11 jornades. A Itàlia avui tindrem 2 partits, el Sassuolo Salernitana a 6:45 i Genoa i les Verona a 8:45. Pel que fa a la Bundesliga, la jornada començarà a 8:45 amb un Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg i mirant el cap de setmana, el plat fort el tindrem a Anglaterra. El diumenge a 6:45 es jugarà a Stamford Bridge al Chelsea-Manchester City, l'actual líder. De la Sèrie A destaquem el derbi de la ciutat de Roma, que enfrontarà la Lazio i la Roma el diumenge a 6:00, i a França el PSG jugarà a domicili davant l'Estat de Reims demà a 5:00. Finalment, a la Bundesliga, 2 partits a tenir en compte, el Bayern de Múnich-Heidenheim demà a 6:45 i diumenge, també a 6:45, el Bayer Leverkusen-Union Berlin. I com a últim apunt de futbol internacional, aquesta matinada Luis Suárez ha fet un hat-trick amb el Gremio, que ha servit per remuntar el seu partit davant el Botafogo, un partit que ha acabat amb un resultat de 3-4.
Gràcies, Marc. Ara la resta del futbol.
Avui es disputa el primer partit de la Liga Hypermotion, la Lliga de segona, 15a jornada, Leganés Llevant a partir de les 9. També comença la 8a jornada de la Lliga F amb la cita entre el Real Madrid i la Real Societat a les 8. I l'empresària Maria Mourinho, administradora única del grup GES, és des d'avui la primera presidenta a la història del Real Club Celta després de la dimissió del seu pare, Carlos Mourinho.
La informació és llibertat. Llibertat de decisió.
Triar com volem viure quan ens fem grans, quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
Passat i present s'entrellacen a l'emotiva història de l'Antoni Benaiges.
Eres el maestro más raro que piso en un castell pueblo.
Els guanyadors al Molla, Enric Auquer i Laia Costa protagonitzen el mestre que va prometre al mar. 10 de novembre als cinemes.
Ara, en contractar la teva assegurança de salut amb AXA, et donem 3 mesos gratis i metge online inclòs perquè puguis continuar fent de la teva salut una cosa realment única. Perquè a AXA sabem que la salut no significa el mateix per tothom. Gaudeix dels teus 3 mesos gratis i metge online posant-te en contacte amb el teu mediador o entrant a AXA.es.
Minuts, passen de 3:45, pàgina de bàsquet. Dani Aguilar, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Avui que el Barça es pot situar segon en solitari a l'Eurolliga.
De moment, jornada més que propícia per l'equip de Roger Grimau. Ahir van perdre tots els que estaven empatats amb el conjunt blaugrana. El Fenerbahçe a Belgrat contra Partizan, el València a Milà, amb una tova considerable, i sobretot la Virtus de Bolonya a la pista d'un Madrid de moment inconmensurable en una de les millors arrencades que recorden. 16 victòries en 16 partits oficials. De manera que si el Barça guanya avui, a 9:15 a l'Estrella Roja de Belgrat, quedarà sol a la segona posició amb tan sols una derrota en 7 partits. Per fer-ho, caldrà estar atent a una línia exterior que protagonitza el perill serbi. El màxim anotador, Napier, o un jugador ja amb cartell històric, Milos Teodosic, en parlava Roger Grimau la prèvia.
Un rival certament difícil, amb jugadors especialment a la posició de base, dos molt diferents, l'altre Teodosic, que ja sabem del que és capaç, però tant Dos Santos com Napier amb un contra un letal. Hem d'estar molt, molt atents a això, no només al que defensi aquest jugador, sinó tot l'equip.
Un duel a la posició de base i escorta, pel qual Grimau recupera efectius, i seran tant Nicola Provitola, 4 partits absent des del clàssic d'Eurolliga, com Roca Jokubaitis, que tornen de lesió.
Un partit que, com sempre, podreu seguir a RAC+1, i ara que parlava el Dani del Madrid, tenim ja data del Maccabi de Tel Aviv-Real Madrid, aquell partit que es va posposar en el seu dia per la guerra a la Franja de Gaza. Doncs bé, serà el dia 28 de novembre, es disputarà a Belgrat. Més coses, parlem ara del futbol sala i del Partidàs, que tindrem aquest vespre a Santa Coloma. Duel català, s'enfronten l'Indústries i el Barça. Albert Ferran, bon dia.
Hola, bon dia. Un derbi que, números en mà, arriben al millor moment de la temporada pels dos equips. L'Indústries ha sumat 10 dels últims 12 punts, que l'han apropat a la zona de play-off, mentre que el Barça ha encadenat 6 victòries a la Lliga, que l'han situat líder amb 7 punts de diferència respecte als perseguidors. Molt mèrit aquesta ratxa del Barça, tenint en compte la plaga de lesions. Son Baixa, Lozano, Ferrau, Yepes, Feixas i Sergio González. La bona notícia pel tècnic Jesús Velasco és que recupera el brasiler Mateus. Un precedent aquesta temporada va ser la final de la Copa Catalunya amb Martorell, que va guanyar l'Indústries 3-2, amb un final polèmic, ja que els àrbitres no van concedir un gol blaugrana als últims segons en què clarament la pilota havia traspassat la línia de gol. El blaugrana Adolfo diu que el vestidor té ben present el títol que se'ls va escapar a finals de agosto.
Para nosotros fue un palo muy duro, de la forma que perdimos la Copa Cataluña. Se nos fue ahí, es verdad que íbamos por detrás y se nos fue a última hora porque parecía que nos metíamos en el partido, y en este sentido pues eso es algo que llevamos por dentro, y bueno, tenemos ganas de intentarlo olvidar mañana consiguiendo una victoria muy difícil que aquí, y que sabemos que va a ser muy difícil en este sentido.
Al bàndol colomenc, Nil Closes diu que l'equip ha recuperat la confiança després dels bons resultats de les últimes setmanes.
Fer 10 de 12 punts crec que és molt positiu per nosaltres, venim en una molt bona dinàmica, amb molt bones sensacions, i a part dels partits crec que estem entrenant molt bé, i hem d'aprofitar d'aquest rendiment i treure profit demà.
A les 9 del vespre, Indústries Barça, al Pavelló Nou de Santa Coloma.
Més coses, ara parlem de motos. Àlex Márquez vola als primers entrenaments del Gran Premi de Malàisia, i aquest matí s'ha quedat a 33 mil·lèsimes del rècord del circuit. Pedrol.
El Cerverí de Gresini ha estat el més ràpid del divendres, amb un temps d'un minut 57 segons i 823 mil·lèsimes, just per davant de l'aspirant al títol Jorge Martín, que ha marcat el segon millor temps. Maverick Viñales ha acabat cinquè, l'altre aspirant al títol, Peco Bagnaia, vuitè, i Marc Márquez haurà de tornar a passar per la Q1 després de marcar el 15è millor temps. I a qui li ha sortit tot del revés és l'Aleix Espargaró, el granollerí d'Aprili, ha caigut quatre vegades. En la primera tanda d'entrenaments ha anat per terra una vegada i la moto se li ha incendiat, i en la segona ha caigut tres vegades més. Per sort, no s'ha fet res de res. Després se l'han mirat i demà podrà tornar a pujar la moto amb normalitat. A Moto2, el japonès Ayogura ha estat el més ràpid en el cap de setmana en què Pedro Acosta pot sentenciar el Mundial. Avui el murcià ha acabat cinquè. I a Moto3, el millor temps ha estat pel valencià Jaume Macià. Horaris del cap de setmana: demà a les 8 del matí la cursa sprint de MotoGP, i diumenge a les 5 de la matinada la cursa de Moto3, a un quart de 7 Moto2 i a les 8 la cursa de MotoGP.
I Gemma, què ens falta per saber?
Canambol, el Barça jugarà demà dissabte a 3:15 la semifinal del Mundial de Clubs contra el Füchse de Berlín. L'altra semifinal enfrontarà el Magdeburg alemany contra el Kielce polonès. A la Lliga Sobal, el Granollers va guanyar ahir a la pista del Bidasoa per 30-33. En tenis, Carlos Alcaraz compartirà grup al Masters amb Medvedev, Rublev i Zverev. El murcià jugarà la primera fase de les finals ATP, que començaran diumenge, i es jugaran a Turí, el grup vermell. El verd hi seran Djokovic, Sinner, Tsitsipas i Runa. I el Barça va guanyar ahir per 3-5 a la pista del Calafell per tancar la sisena jornada de l'Hockey Lliga.
Ara que parlaves de grups, avui més també eren els grups de l'escena catalana del moment, que es donen cita al Talarn Music Experience al Pallars Jussà.
Ningú podrà fer-me dubtar.
El 18, 19, 20 i 22 de juliol, el cartell excepcional amb els Catarres, ara sonen, però també amb els Figaflauers.
Jo no t'havia fet veure que no m'adonava seva cintura.
M'encanten els giralaquets, doncs, eh?
Jo estic ballant.
I saps qui ja, també, no?
Qui?
Home, doncs els Ciets també seran allà.
El bailoteo, cada nit tens un paian, el son del salseo, ens agrada
ballar. Mica de salseo amb els Ciets. També hi haurà Antoni Afont, els tindrem per allà amb la seva música. Antoni Afont, que sona una mica així, eh? Guillem Gisbert i molts més. I tot això en un entorn únic, al costat del pantà de Sant Antoni. Aconseguiu la vostra entrada al web del Talarn Music Experience. 5 minuts i seran les 3. Ara venim.
Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fred Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Cuidar-te, que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
M'encanten aquestes sabatilles.
Oi que sí? Doncs a mi m'encanten el doble.
El doble?
Esclar, perquè fins al 10 de gener, si compres en les millors marques a través de Wilet, l'app de Repsol, estalvies fins a un 40% de l'import en saldo Wilet. Multiplica per 2 el teu estalvi.
Per 2? Això s'ha d'aprofitar.
Més informació a Repsol.es.
Un 80% de les dones pateix fogots durant la menopausa. Però combatre'ls, Arediana Sofocos és el primer suplement alimentari natural eficaç contra les calors sobtades. Una fórmula única a base d'extractes naturals i vitamines verificats per la ciència, compatible amb les teràpies hormonals substitutives. Prioritza el teu benestar i passa a l'acció. Arediana Sofocos, venda a farmàcies i a arediana.com.
¿Quieres disfrutar de un invierno con más confort y menos preocupaciones? En Leroy Merlin encontrarás soluciones de calefacción y aislamiento para mantener la temperatura ideal sin sobresaltos en tus facturas. Estufas de pellets, termostatos inteligentes, burletes y muchas más propuestas eficientes para ganar confort en tu hogar. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99, o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Quan compres a Capravo estalvies amb amor, amb l'IVA de franc, tinc papallones al meu interior.
Aquest dissabte 11 de novembre, a Capravo i a Capravo a casa, emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Capravo, perquè estalvis tant que acabis enamorat. Capravo. Més informació a capravo.com.
RAC més 1. Podcast.
Tothom s'ha tocat el clítoris alguna vegada, però quantes persones s'han tocat el coll de l'úter?
És una cosa més intuïtiva i d'escoltar el meu cos i d'anar buscant els punts que a mi em fan sentir cada vegada més plaer.
M'ha encantat sempre tenir converses supermístiques amb algú i després pues, fer barbaritat.
A RAC més 1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb el suport de sexydream.es.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Un minut i mig i arribarem a les 3. Dua Lipa publica el primer avançament del seu nou disc. La cançó Adrià es diu Houdini.
És el primer material inèdit de la cantant després de la banda sonora de la pel·lícula Barbie. La producció del nou tema ha anat a càrrec de Kevin Parker, el líder de Tame Impala, i el nou àlbum de la cantant albanesa ha de veure la llum el 2024, però l'artista encara no ha concretat la data.
Maneskin treu disc. Valentine és una de les cançons de l'àlbum Rush, Are You Coming?
La banda italiana, que va guanyar Eurovisió el 2021, publica avui aquest disc, que és una reedició de l'últim treball que van treure a principis d'any. Així continuen el llegat del seu àlbum més exitós, però aquesta vegada amb 5 cançons noves, i Valentine n'és una.
Els Catarres canten mentre estan amb Lluís Llach.
I tens un sostre fet d'estrelles.
Versionen un dels temes del grup Un sostre d'estrelles.
La banda d'Osona celebra 10 anys de carrera musical i ho fa amb la publicació d'un nou àlbum que inclourà versions dels seus temes més emblemàtics al costat d'altres artistes com Gerard Quintana, Els Amics de les Arts, Figaflaues i l'Escolania de Montserrat. El disc sortirà el 17 de novembre, però els Catarres posaran al final aquesta commemoració del seu desè aniversari entre el 22 i 25 d'aquest mes.